Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, després que a la primera ens hem fixat en la guerra a l'Orient Mitjà, tant per l'evolució del conflicte pròpiament dit com per les negociacions que hi hauria entre els Estats Units i l'Iran amb la mediació del Pakistan, com sobretot també per la fractura econòmica de tot plegat. El Congrés dels Diputats de Madrid, mentrestant, als pròxims minuts s'hi ha d'aprovar el decret anticrisi que, entre d'altres, rebaixa l'IVA de la gasolina. També us hem parlat de l'eutanàsia de Noelia Castillo, que es farà efectiva aquesta tarda a les 6, després de 20 mesos d'obstacles legals impulsats pel pare de la noia, tot i que no tenen cap relació entre tots dos. Un cas que obliga a repensar el paper de tercers en els processos d'eutanàsia. Fa uns minuts, la justícia ha descartat en l'últim intent del pare, a través d'abogados cristianos, com sempre, penalitzar el procés. I hem connectat amb Collserola, després que l'última setmana s'hi hagin abatut gairebé 400 senglars al radi de 20 quilòmetres que envolta el punt zero de la pesta porcina africana. A aquesta hora, què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs mira, el Congrés, el ministre d'Economia defensa que les gasolineres ja apliquen el 90% de les rebaixes fiscals dels combustibles. El Congrés té previst validar el primer paquet d'ajudes per apaivagar els efectes de la guerra a l'Iran. D'aquí poca estona anem, per tant, cap al Congrés. Paula Bruixats, bona tarda.
Sí, bona tarda. Carlos Cuerpo està defensant el paquet de mesures. Reivindica el ministre d'Economia que els consumidors ja noten la rebaixa de l'IVA dels carburants. Reconeix, però, que les gasolineres encara no estan aplicant el 100% de les rebaixes fiscals i recorda que el govern espanyol vigilarà que cap empresa faci trampes i que s'enriqueixin gràcies a la guerra.
A dia de hoy, las estaciones de servicio han trasladado ya en torno al 90% de las rebajas fiscales a los precios de los combustibles. Estas rebajas se están produciendo además de manera acompasada en todas las provincias y en todos los tipos de gasolinera.
En la propera hora es votarà el decret. Pedro Sánchez salva avui aquest primer paquet de mesures que, si cal, s'ampliaran. Junts hi votarà a favor i el Partit Popular finalment s'abstindrà.
A Catalunya, govern i sindicats de l'ensenyament reprenen les converses aquesta tarda després de les mobilitzacions de la setmana passada. Finalment, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha acceptat reunir-se amb els quatre sindicats del comitè de vaga de forma conjunta, malgrat que d'entrada estan convocats per separat i en quedarà fora la intersindical perquè no té representació a la mesa sectorial. Dalmau també es reunirà amb els dos sindicats que, amb qui sí que han signat acord, la UGT i Comissions Obreres, després que hi es constituís la mesa de seguiment de l'aplicació d'aquest acord. Els sindicats del comitè de vaga demanen reobrir la negociació i la nul·litat de l'acord signat i amenacen de convocar noves mobilitzacions al tercer trimestre, mentre que el govern i les organitzacions signants el continuen defensant i diuen que ara es tracta de desplegar-lo perquè els centres vegin quins beneficis té a l'aula. Coincidint amb l'inici de les vacances escolars, el Servei Català de Trànsit engega demà un dispositiu especial de Setmana Santa. Preveu que entre aquest cap de setmana i el que ve sortint de l'àrea de Barcelona, 580.000 vehicles. Es desplegaran 1.600 agents dels Mossos que faran un miler de controls. La via que concentrarà més mobilitat serà, com més habitual, l'AP7. Anem al Departament d'Interior ara, Miquel Jarquem.
Interior ha plantejat un dispositiu en dues fases. La primera comença demà al migdia i la segona dijous sant. El gruix més important de desplaçament s'espera durant l'operació Retorn. A més, s'han activat dos helicòpters sancionadors i una avioneta i es despleguen 10 carros radar a l'AP7. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Més de 560.000 vehicles sortiran en aquestes dues fases i retornaran en la fase intermitja del primer cap de setmana més de 250.000. Per tant, és una mobilitat molt important.
A banda de l'AP7, s'esperen retencions a la 2, C32, C31 i, sobretot, a la C16 i C17. Els Mossos planten 300 controls de drogues i alcohol, 209 de distraccions i 140 de motoristes. Serà la primera gran operació sortida en què el Servei Català de Trànsit fa servir un usuari especial per interferir en carreteres locals com la que porta a la 9 de Berguedà, perquè no surtin a la ruta com a alternativa i evitar col·lapsar el municipi. També la gran primera operació sortida amb l'obligatorietat de portar la balisa B16.
L'oposició del País Valencià carrega contra el president Juan Ferran Pérez Llorca per la contractació de la seva parella a la Diputació de València. A la sessió de control de les Corts Valencianes, el diputat socialista José Muñoz Lladró i Joan Baldoví de Compromís acusen el president Pérez Llorca d'estar-hi al darrere.
Usted estaba muy indignado con los jetas, muy indignado. Pues lamentablemente, desde que usted es presidente de la Generalitat, los jetas del Partido Popular campan a sus anchas por la Comunitat Valenciana.
Creen 40 places el juny i només ne trauen una el 28 de gener. Sé que tenien urgente necessitat. Quan? Quan és president? Quan és president?
En la rèplica, el PP ha acusat l'oposició de masclista. I una quarta part dels espanyols no ha tingut relacions sexuals l'últim any. Ho recull l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques presentat aquest migdia. L'enquesta s'ha fet a 4.000 residents d'Espanya de més de 18 anys. Dels enquestats, un 13% diu que ha tingut relacions obertes i un 5% afirma que opta pel poliamor. Un 3% admet haver fet intercanvis de parella i prop d'un 5% afirma que ha practicat sexe en grup.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des de fins a les 4, amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També advocat Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
I el periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona tarda.
Bona tarda.
Tots tres han fet veure que estaven molt pendents del telèfon mòbil i no sentien l'última notícia sobre... Només la Lourdes, hi ha hagut un moment que ha aixecat el cap quan li estan parlant de sexe, però no farem la pregunta sobre si esteu entre la quarta part que no ha fet sexe en l'últim any o no. Ja,
m'interessa molt d'aquesta...
Guardeu-vos-ho per vosaltres.
Que just estava mirant abans de pujar, que és el biaix polític. Ah. És a dir, en quins, si hi ha algun tipus de correlació entre vot polític i...
Quantitat, si de segons quina ideologia es té més relacions o no, eh?
Exacte.
I què diu, què diu, bueno, això?
Clar, i com estudies?
Qualsevol resposta del CIS, normalment, clar, la majoria d'estudis estan cribades per edat, sexe, ideologia política i partit que votes. Clar, i aleshores, clar, això hauria d'estar... Òbviament no hi hauria d'haver una relació causal, a no ser que en totes les enquestes de tots els països que preguntin per això hi hagués, diguem-ne, una relació entre vot a un tipus d'ideologia i la manca de sexe, no ho sé.
Una cosa molt xula, que és quan tu, si això fos correlacionat i ho tinguessis així amb dades, quan vas a les meses electorals a votar i veus els interventors, dius, tu!
Esteu molt malalts, eh? Jo arribaria el dia de la... i no me'n recordaria. Quins van dir que eren més, els de dreta o els d'esquerra? No me'n recordo.
Jo tenia una xuleta.
Per això es contempla el sexe en grup, no? Per clar, no que no hi hagi confusions.
Aquí, el Jordi Galbany em deia, aquí, molt fantasma. Vés a saber si hi ha molts o no. En fi. Bé, escolta'm, deixem-ho estar, no us preguntaré més, anem a un altre tema. Que els dijous ens proposa l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
M'agradava aquest tema.
Bueno, escolta'm, tu mateixa, tens la potestat de canviar la dèria la tens tu fins a l'últim moment. Fins que no comencis a explicar-la, és teu aquest minut.
No m'ho he preparat gaire, la veritat. No podria comentar el que heu comentat fins ara, no?
Molt bé, molt bé.
Mira, avui tothom sap que ahir Rosalía va parar el concert que feia a Milà per una intoxicació alimentària. Mm-hmm. Això s'ha fet viral, tothom se n'ha fet ressò. I fa uns dies Santiago Auxerón també va suspendre la seva gira perquè havia fet un concert molt dolent a Cádiz per un episodi d'estrès. I pel que tinc entès, la gent que hi havia en el concert, els seus fans, no han fet públiques les imatges que hi varen gravar, per sort, perquè la difusió d'aquestes imatges podrien fer mal a Santiago Auxerón. Mm-hmm. I tot això m'ha fet pensar en l'anomenat preu de la fama, no? Realment compensa o més aviat passa factura això de la fama? Recordareu que es va viralitzar un fragment de l'entrevista que Rosalía va tenir amb l'escriptora Mariana Enríquez i parlaven de Pablo Picasso i Rosalía deia que ella sí que separa la persona de l'artista i que si s'haguessin conegut potser Picasso li hauria caigut bé, i al cap d'uns dies va sortir demanant disculpes perquè reconeixia que havia opinat sense estar-ne prou informada, no sabia que Picasso era un mal tractador i tot d'una que li havien explicat havia volgut rectificar. Rosalía, com molts artistes ara, té una pressió brutal per culpa de la viralitat. Tot el que facin, tot el que diguin, tot el que expressin, qualsevol gest, qualsevol persona amb que surtin, com actuïn damunt l'escenari, però també amb les entrevistes a les xarxes, quan surten al carrer, tot és susceptible de viralitzar-se. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta exposició a la plaça pública, tothom creu tenir el dret de fer el que vulgui, no? De linxar, d'adorar, defensar, defenestrar aquella persona, cancel·lar-la o glorificar-la. És el preu de la fama, no? Això és el que se sol dir. Hi ha gent que ho porta bé, d'altres que no, perquè és una pressió afegida a la pressió de la teva feina, no? Tu treballes molt en un disc, per exemple, treballes molt en la posada en escena, ara no només has de treballar molt en la promoció, sinó que a més has d'estar pendent de tot, absolutament. De com t'asseus mentre mires un partit de futbol a l'estadi, amb qui estàs, quines ganyotes fas, etc. Perquè hi ha càmeres a tot arreu. I perquè l'algoritme, que ajuda fins a un cert punt, pot passar-te... Bueno, pot passar-se de rosca i acabant anant en contra, no? Te pot perjudicar. Hi ha un grup de música molt bo que ha tret un disc també molt bo, estic parlant de la Ludwig Band i de l'àlbum Pel barri es comenta, han fet moltes entrevistes per parlar d'aquest disc, i allà on els fan entrevistes, els mitjans agafen fragments de coses que han dit i les pengen a les xarxes, no? Perquè ara tot està gravat amb imatges. I què passa? Que de sobte les xarxes s'omplen d'aquests petits extractes de les entrevistes, no? I tu no pares de veure aquest grup i tot allò que han dit a totes les entrevistes. Un fragment d'aquí, un fragment d'allà, etc. No? De manera que hi ha el risc que acabis una mica fins al capdamunt de veure'ls a tot arreu. Ells no en tenen cap culpa, estan promocionant el disc i la promoció és bona, atès que són a tot arreu. Però com que cada mitjà vol visites, s'aturen les xarxes amb aquests extractes i fan que la gent pugui acabar una mica també saturada. No? Jo, per exemple, no atur de veure vídeos i més vídeos de Rosalía, i no la segueix ni res, no atur de veure vídeos de l'escriptor David Uclés, i tinc més informació de Rosalía i David Uclés que d'amics meus, i sé més coses d'aquestes dues persones que de molta gent del meu entorn. No? I al final penses, mira, sou uns pesats, deixeu-me en pau, però ells no en tenen cap culpa. No? I la meva pregunta és aquesta. Què n'hem de fer de la viralitat? Fins quan ha de durar la viralitat? Segur que recordeu aquella parella que varen enxampar a la Kiss Cam, no? Aquella pantalla gegant.
Sí, el concert de Coldplay, no?
Exacte, exacte. No, suposadament eren amants.
De l'1 de cada 4 espanyols.
No? O sigui, cadascú se suposava que estava casat amb una altra persona, però en realitat ja estaven en vies de divorci tots dos. Però, en tot cas, aquell afer va ser comentat a escala mundial. Fa unes setmanes ella parlava amb Oprah Winfrey al seu programa i explicava que tota la família, fills inclosos, reben insults des de llavors. A més, la varen fer fora de la feina. No és el mateix cas que els dels artistes, perquè els artistes estan de promoció, saben que estan sent gravats, però la pregunta és la mateixa. O sigui, a partir de la imatge enregistrada, quin ús en poden fer i fins quan? Perquè, clar, quan tu vas a la televisió sí que signes uns drets d'imatge, però a la resta d'espais no. I hi ha càmeres per tot arreu, imatges per tot arreu. No hi ha un abús d'aquestes imatges ara mateix. I si finalment fan més mal que bé, no acabarà molta gent demanant que no els facin entrevistes o, en tot cas, que aquestes entrevistes no quedin enregistrades o que no tinguin imatges? Aquí ho deixo.
No, vinga, preguntes obertes, a veure...
No, estava pensant que, per exemple, el cas de la Rosalía i el cas del David Uclés són dos casos molt diferents. Penso que la Rosalía ha sabut administrar molt bé les seves aparicions i és un artista que, per tant, es veu obligada a fer un cert màrqueting i que ha fet una sèrie d'entrevistes, però que tampoc és habitual veure-la molt, i ella mateixa ha triat on anar.
És bastant restrictiva, de fet,
bastant restrictiva, sí. I és veritat que el de Picasso l'enxampa en un moment que segurament ella no sap què dir i no hi ha 25 especialistes en màrqueting i en correcció política darrere, que és el que passa habitualment. En el cas de David Uclés sí que ha triat el fet de convertir-se en aquest personatge públic per promocionar-se, cosa que és perfectament legítima, però diguem-ne que entre una que no ho ha triat i que és extremadament molt més famosa que David Uclés i una altra que ens el mengem perquè ella ha volgut que ho fem perquè així vindrà més llibres, crec que hi ha diferència. I respecte a lo de les càmeres, és veritat que hi ha càmeres per tot arreu, però també, diguem-ne, les persones que parlem amb una càmera davant, nosaltres ara en tenim unes quantes, doncs hem de ser conscients que segurament el que diem doncs et pot passar. Et pot
I això
passar.
No és una pressió afegida per tu, Maiol, és a dir, al final sabre que tot el que diguis, tot el que facis, ja no només dins l'estudi ara mateix, sinó quan tens un cert reconeixement més enllà, és a dir, allà on siguis i allà, tot el que facis és susceptible després de ser jutjat per tota la humanitat.
Sí, però entenc que forma part de la feina i del preu que... És a dir, és veritat, però també Rosalía cobra la milionada que cobra en un concert perquè ho fa meravellosament bé i hi ha unes coses dolentes de la seva feina que són la fama, igual que les coses dolentes de la feina d'un metge són menjar-se guàrdies de 24 hores i un metge pot fer el que vulgui en un concert perquè segurament... I gairebé ni això, perquè si el graven i diuen un metge de l'Hospital Clínic fa això, també pringarà. Vull dir que és veritat, Lucía, vull dir, tens tota la raó, però també crec que és el preu del món que ens ha tocat viure, que estem rodejats de càmeres i qualsevol cosa que fem és susceptible de ser viral.
I després també el tema de la fama, no? la Rosalía, la Lucía deia, clar, fins a quin punt tu doncs, estàs exposat i pots dir prou i no vull que surtin més imatges meves, no? Bueno, és l'etern debat. És a dir, allò de dir són persones humanes i tenen dret a trobar-se malament o a tenir que se'ls respecti la intimitat, a no saber-ne, per exemple, no? Em ve el cap ara mateix l'Anna Obregón i la Neta, no? Tota la moguda aquella. Aquesta senyora s'ha passat la vida fent posados a l'estiu, ensenyant els banyadors i demés, no? Clar, ella té... Deixo la pregunta oberta, no? El dret a la privacitat de dir no vull que filmeu la meva nena el dia que m'encansi perquè jo mateix abans l'he exhibit 30.000 vegades quan m'ha convingut. Tinc el dret de dir ara ja no me la podeu gravar més, o la família real, no? Que també és doncs, una família que viu de cara també a l'exposició pública i doncs, durant molts anys va ser cancel·lat el fet de poder que es pogués mal parlar de l'emèrit i que es pogués, doncs, inclús ara també poca cosa, potser s'ha obert més la màniga, és veritat, amb la família real, però també tenien un blindatge a les xarxes, a l'opinió pública. Hmm. Vull dir que és un, i avui en dia, precisament, jo crec que tota l'exposició pública ha vingut per quedar-se. I és molt complicat de conjugar el dret a la privacitat, per exemple, d'una persona normal, anònima, que va a un concert. Fins a quin punt aquesta parella del concert de Coldplay doncs tenien l'obligació de suportar tot l'escratxe aquest de les xarxes? Fins a quin punt Coldplay o el concert de Torn, el personatge de Torn, les càmeres de Torn del camp de Torn, un camp d'esports, el que sigui, poden difondre les imatges que els donguin la gana?
No, o qualsevol amb el mòbil, també.
Correcte.
Dins un lloc públic, també.
Clar.
És que jo crec que hi ha dos tipus de famosos. Aquells que han basat la seva fama en haver explicat les seves interioritats personals i han ensenyat als seus fills, han fet exclusives i han viscut d'això, i per tant aquests jo crec que tenen poca raó quan es queixen, i en canvi aquells altres que són famosos perquè tenen un càrrec polític, perquè tenen, o perquè fan cançons, o perquè fan un llibre, i que en canvi és allò que a vegades veus a les xarxes, fulanito està al supermercat i portava unes pintes, quin jersey... Escolti'm, jo em dedico a cantar, em dedico a fer de polític, em dedico a què, i quan vaig a comprar el súper vaig amb una samarreta cutre i amb unes xancles. Quin problema hi ha? I en canvi et veus exposat, i segur que hi ha gent que té aquesta vessant pública que rumia dos vegades abans de sortir de casa si porta unes pintes com per sortir segons fotografiat segons on, quan ells no n'han fet una eina de guanyar-se la vida de la seva imatge, se l'han guanyat per una altra cosa. Mm-hmm. Però clar, estan molt exposats, no?
Jo he fixat, Òscar, que més que dos tipus de famosos, jo el que crec que hi ha, estan d'acord amb tu, que efectivament hi poden haver famosos més meritocràtics que altres, no? O més justificats que altres. Però el que crec que hi ha són dos tipus de preus. Hi ha un preu que és assumible i un altre preu és inassumible. Quin preu és assumible? Jo crec que és assumible, perquè és lògic, perquè forma part de la fama, l'haver perdut una certa privacitat, experimentar una certa pressió social, una certa pressió emocional. Forma part de la fama i és assumible per què? Perquè es pot gestionar, perquè en definitiva el famós especula i es tira més al braç o la màniga i en tot cas normalment hi ha una repercussió també en termes de beneficis, d'avantatges econòmics o de qualsevol altre tipus. Aquest és un preu assumible. Quin és el preu per mi inassumible? Per mi el preu inassumible és el preu que paga el famós de forma normalment inconscient quan confon imatge amb realitat, no? Quan es pensa que aquella fama l'ha convertit en algú que probablement no és, no? És a dir, aquell famós que li veus cometre errors importants, no? Pues perquè és un gran futbolista i es pensa que aquell personatge de les revistes del cor que es pensa que, no? És a dir, aquest, el personatge que confon la fama amb la seva pròpia imatge, no? El que transcendeix i pensa que aquella persona a la que aturen, a la que li pregunten, es pensa que és algú per això. Aquest és el preu inassumible, no? És la pèrdua de la identitat, que crec que també és una de les servituds pròpies de la fama. Insisteixo, preu assumible, el que implica certes molèsties, necessitats d'interacció, forma part de la fama, això és la fama. Inassumible, el que aliena, el que transforma, el que nega el propi individu, perquè es confon entre aquell famós i qui realment és.
I l'anònim, el que va al concert i el pillen, és a dir, si jo...
Exacte.
No, quina culpa... Resulta que sóc un estudiant, imagina, no? Tenia exàmens però m'he anat del concert i resulta que els meus pares m'ho estan veient perquè això... A veure, perdona, vull dir això...
No, l'altre dia van acomiadar un aficionat, crec que era del Cádiz, perquè havia demanat la baixa i estava saltant a l'estadi. I el van enxampar per unes imatges de televisió. Vale. Aquestes coses passen.
Llavors... Sí. Som esclaus de la xarxa.
És l'època que ens ha tocat viure i, per tant, ens hem d'acostumar perquè no podem viure aliens a tot plegat. Anava a acomiadar la Llucia, però tota l'estona que veig el Maiol, que està pendent del mòbil, perquè em sembla que has estat tafanejant...
Sí.
La Llucia ha dit que li interessava el tema, no? Perquè estàs amb el tema del sexe i la variant ideològica.
Tenim dades. El resum seria que ha sigut un mal any pels socialistes.
Mal any pels socialistes.
I que, en general, els grans partits, diguem-ne que el tema del sexe es porta pitjor. Votants del PSOE que han mantingut relacions sexuals amb la seva parella o amb altres persones els últims 12 mesos, 71,7%. 73,7% els del PP. 85,7% votants de Sumar.
Compte.
Aquí. I atenció per si voleu establir, si us interessa la cosa catalana, 81,5% Esquerra, 76,9% Junts. Atenció si voleu establir prejudicis territorials.
A veure.
Perquè els votants amb més relacions sexuals, o amb, és a dir, que més responen a aquesta pregunta, són els del PNB. 87,6% de votants diuen que han mantingut relacions sexuals últimament.
Podríem arribar a la conclusió que a Euskadi hi ha més relacions que altres.
I a Canàries... Només el 53,4% de votants de Coalició Canària declaren haver tingut relacions sexuals els últims dos anys. Clar que hi ha 13 persones que han respost que voten Coalició Canària i per tant
aquí potser caldria una mica més de mostra.
Hi ha una mica
com,
de viatge
no?
de mostra. Molt
bé.
Sí, sí, sí.
Molt bé, escolta'm, el vot em diu, si vols obrir la teva relació, busca una Benzale. Seria la reducció de vot. Mira, doncs, això.
Què de dir?
Queda satisfeta la teva curiositat, Llucia,
i
que
tant,
em demanava...
I tant, no?
Molt bé. Llucia, gràcies i bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt ben ferrada.
Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 26 de març, i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 28 de març amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi, Caprabo? Més informació a caprabo.com.
Catalunya migdia.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Lourdes Ciuró, el Marc Molins i el Maiol Roger, pendents un dia més de la situació de guerra, de conflicte a l'Orient Mitjà, amb el Pakistan reconeixent que és el mediador dels contactes entre els Estats Units i l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers del Pakistan ha informat que a través del seu país es mantenen converses indirectes entre Washington i Teheran. Era molt curiós aquests últims dies sentir com Donald Trump deia que estava negociant amb Iran i que fins i tot havia estat Iran qui li havia demanat de negociar perquè estaven desesperats per acabar la guerra i, en canvi, els representants del règim dels ayatolars dient que ells no tenien cap negociació oberta i que Donald Trump s'ho estava inventant per tapar, deien ells, la seva derrota en la guerra. Al final tenim alguna pista més, Pakistan reconeixent que ells estan fent de mitjancers amb aquests documents que s'estarien intercanviant a través del Pakistan. Ha estat el ministre pakistanès Ishab Dar qui ha assegurat que el document de 15 punts elaborat pels Estats Units ara és en mans de l'Iran, que l'està examinant, i que països com Turquia o Egipte també formen part d'aquesta mediació entre els dos països. És la primera vegada que el Pakistan admet en públic el seu paper de mediador, informant de converses entre el primer ministre Sharif amb els alts representants del règim de Teheran i d'altres monarquies del Golf Pèrsic. I el cap de l'exèrcit pakistanès va parlar directament amb Donald Trump diumenge, segons informa el govern d'Islamabad. Bé, tota aquesta incertesa, això sí, s'ha traslladat a l'economia mundial. El preu del petroli va a l'alça, per sobre dels $100 al barril de Brent. Les borses van a la baixa. França ha convocat per dilluns els ministres de Finances i d'Energia del G7 i els responsables dels bancs centrals, i avui mateix l'OCDE ha pronosticat més inflació tant per la zona euro com pels Estats Units. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic vaticina un augment de la inflació a l'estat espanyol, per exemple, de fins al 3% aquest any, 7 dècimes més del que es calculava el mes de desembre, i retalla una dècima la previsió de creixement, la deixa al 2,1%. Tot i això, Espanya continua sent l'economia que més creix de la zona euro. I als Estats Units l'OCDE també empitjora dràsticament els pronòstics d'inflació, que situa aquest any per sobre del 4%. Ja és evident que la guerra a l'Orient Mitjà tindrà un impacte més important del que segurament els experts havien vaticinat a l'inici, quan qui més qui menys pensava que el conflicte, per unes coses o unes altres, seria més curt del que és, perquè ja anem per al mes de guerra i ara mateix no es veu a l'horitzó res que pugui acabar a la curta, podríem dir.
I dit pel mateix Trump, no? Això començarà, això serà un pim-pam, arribarem, no?
Ben evident, quatre setmanes, sí, sí.
Doncs, però clar, ja ho hem dit aquí, en aquesta taula, precisament també, el fet de que les guerres saps quan comencen, però no quan s'acaben, ni quines escalades ni derivades poden arribar a agafar. Però el que sí que és veritat és que hi ha un problema econòmic que impacta les butxaques de la ciutadania, i a mi, com que m'agrada sempre portar-ho tot cap al meu molí, el fet d'aquesta guerra de l'Iran, doncs, ha provocat dos reials decrets de mesures urgents, per poder mitigar el que és l'impacte en les butxaques de la ciutadania, però a mi, de veritat, m'agradaria que m'expliquessin la senyora Susana... Ai, perdó, com es diu?
Yolanda
Díaz. On veu la urgència de fer un decret d'urgència per prorrogar durant dos anys els eventuals llançaments de... o finalització de contractes. És a dir, a l'època Covid, que no podíem sortir de casa i no podíem, doncs, evidentment, fer res, es van suspendre per 6 mesos. Tot el sentit del món i tota la lògica del món. Ara aquesta senyora, aprofitant un pisuerga, fa un pisuerga, no?
Bé, però aquesta norma no es vota ara, es votarà el mes d'abril, ja veurem si tira endavant o no, perquè de moment no té la majoria... I, de fet, es van separar els dos decrets,
sí, no,
precisament per evitar... Perquè el que li interessava al govern, a la part socialista del govern, era que s'aprovessin les mesures que s'aproven avui, que són les que realment van contra els efectes de la guerra i no pas...
És vigent. Sí. Avui és vigent. Hi ha persones que diuen, jo vull que se'm prorrogui, o persones que diuen...
Sí, sí.
No, a Catalunya què passa? Que a Catalunya tenim... O sigui, a Catalunya i tot arreu, els contractes que s'acaben són els que es van firmar fa 5 o fa 7 anys. Per tant, abans de l'entrada de contenció de rentes. Per tant, són contractes amb rentes més elevades. Per tant, els grans tenidors no tenen cap interès en que el seu llogater els hi marxi, perquè prorrogarà el mateix preu de fa de quan van fer el contracte, i no amb contenció de rentes. Ergo, preus continuen a l'alça. El petit tenidor no li afecta pel tema del preu, perquè pot fer el contracte nou al mateix preu que el tenia, perquè això diu la llei, no cal que el toqui, però amb què li afecta el petit tenidor? Li afecta que si pensava recuperar l'habitatge per un fill o per alguna qüestió, no podrà. Per tant, a mi que m'expliquin aquesta senyora a Catalunya què ha fet i quin és l'avantatge d'aquest Real Decret, i que dona més molt mals de caps d'interpretació i inseguretat jurídica, perquè per 30 dies hi ha un follon que, bueno, bestial.
No, a mi el que em dóna la sensació, no amb el decret d'habitatge, perquè quan s'aprovi ja es veurà, i no serà tampoc la primera vegada que s'aprofita una cosa per aprovar una altra, perquè això ha passat sempre, que una mica les mesures del govern espanyol són com intentar solucionar l'enfonsament del Titanic amb una gadalleta de nen petit, saps, de treure sorra, perquè al final, si aquesta guerra comença a ser llarga, com sembla, patirem i molt. Ja ho hem patit i hem estat patint amb la guerra d'Ucraïna i Rússia, i ja es van aprovar aquestes mesures. I què passarà? Pues arribarà un moment que amb el descens dels 10 cèntims de la benzina, doncs arribarà un moment que ja s'equilibrarà, i aquest moment serà la setmana que ve, sí, o l'altra, perquè això va passar. I a més, és veritat que a vegades els periodistes, i ara ho porto al Montmolí, tendim a equiparar situacions que no tenen per què ser equiparables, però a mi aquesta mediació del Pakistan m'ha recordat tant aquelles reunions d'Ucraïna, Rússia, Turquia, amb Sergei Lavrov, el ministre de Defensa, al principi de la guerra, que deia, ostres, això, portàvem un mes de guerra, més o menys, això serà un pim-pam, aquests es posaran d'acord, es partiran al Donbass i ja s'acabarà. Espero que la guerra d'Iran no duri 5 anys, per sort o per desgràcia, Donald Trump és una persona tan imprevisible que demà mateix pot dir, això s'ha acabat i jo guanyo guanyant la guerra, i de fet la seva fa la impressió
que està buscant la manera de vendre com un èxit una situació que...
Perquè no és capaç de fer un Iraq, ja sap quines conseqüències té, les guerres llargues als Estats Units no els agraden, a Trump no li agrada perdre, cada cop està més sol, tot i que la seva soledat mundial no li importa, i segurament passarà així, però si no passa, patirem i molt.
A mi m'impressiona molt sempre que veig conflictes d'aquests la taxa de normalització, no? Hi ha un moment en el que es normalitzen les xifres, es normalitza, vam arribar a normalitzar un cert impacte en número de vides quan parlàvem de Covid, es normalitzen en ocasions les duracions dels conflictes. La pregunta és quin és el llindar de la normalització en un conflicte com aquest, no? És un conflicte que a més ens afecta a tots i cadascun de nosaltres d'una forma molt directa. Penso que hi ha factors que coadjuven a pensar que realment haurien de trobar una solució aviat, bàsicament factors de tipus polític, és a dir, Donald Trump té les midterm al novembre i acaba de rebre un warning molt significatiu ahir o abans d'ahir, quan Mar-a-Lago, en la seva circumscripció, va perdre una candidatura per una senadora. És a dir, ell està valorant, està constatant que li està passant un cost reputacional polític inassumible de cara a les midterm. Hi ha un impacte econòmic sense precedents, tot i que cada dia tenim estímuls i notícies de gent que s'està lucrant d'una forma brutal amb aquest conflicte. Hi ha un impacte social que crec que també afecta, no?, aquests paràmetres. Jo vull pensar, pel sentit comú i per una qüestió d'estricte de valors humans, que aquest conflicte s'ha d'acabar aviat, i espero que aquesta mediació no sigui el que també explicava el Mayol, no? És a dir, que no sigui aquell globus sonda d'algú que no funcionarà, sinó que realment porti a algun lloc. És a dir, hi ha uns 15 punts que són concrets. Iran no es tanca, perquè a priori ell també ha fet una proposta, en aquest cas amb 5 punts, entre 5 i 15 crec que s'hauria de poder trobar un acord.
Però atenció, que ja Israel no té cap ganes d'abandonar, perquè Israel fa molts anys que malda per poder bombardejar l'Iran, i ara ho té allà on volia. I Israel diu que ell tirarà milles, i el fort és que Trump no sembla capaç d'aturar els peus de Netanyahu.
Veurem com queda tot plegat, però també sobre les mesures que s'apliquen, en aquest cas a l'estat espanyol, la rebaixa de l'IVA i l'impost dels carburants s'ha deixat notar ja en els preus de la gasolina i del gasoil, però hi ha veus que diuen que no s'hi ha notat prou, que les benzineres no han repercutit del tot la mesura. La gasolina, de fet, s'ha abaratit 24 cèntims de mitjana a Catalunya des del dissabte, que és el dia abans que entrés en vigor la rebaixa. El gasoil s'ha reduït el seu preu entre 18 i 19 cèntims. L'organització de consumidors FACUA considera que, sobretot en el cas del dièsel, del gasoil, hauria d'haver baixat més. Rubén Sánchez és el portaveu de FACUA.
La bajada media que s'ha producido en el precio del gasóleo ha sido de solo 18 céntimos y medio del domingo al miércoles, y tendría que haber bajado 30 céntimos. Por tanto, aquí se han quedado con dinero por el camino. Aquí han aplicado una subida encubierta, y lo ha hecho el conjunto del sector. Hoy repostar nos cuesta 6 euros más si llenamos un depósito de 50 litros de lo que nos debería costar.
En canvi, el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha assegurat al 3 Catinfo que arriben a vendre combustible a pèrdues perquè el van comprar abans de la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs i ara no poden repercutir-ho. Cada vegada que hi ha una mesura com aquesta hi ha la mateixa polèmica. Si tota la rebaixa que s'aprova acaba repercutint en la butxaca del consumidor, o hi ha algun intermediari, en aquest cas les benzineres, que s'embutxaquen o no diners.
Tot i que el senyor Campabadal mateix, a l'inici de la crisi, va fer unes declaracions també en aquesta casa dient: compte que segur que hi haurà benzineres que voldran lucrar-se d'això. Entenent que el que diu que és veritat, perquè la benzina que van comprar efectivament era preu molt més car, també ell mateix va alertar que això podia passar, no? Per tant, cal posar en context les coses.
I el ràpid que va pujar la benzina quan va entrar al minut zero de guerra, aquell dissabte hi vaig anar a posar benzina i ja era més cara.
Sí, sí.
En canvi, la rebaixa, no? Van entrevistar un senyor per TV3 que m'ha fet molta gràcia, perquè va dir: tu no sé com és, però quan pugen els preus, pugen molt, i quan tornen a baixar mai estan on havien, des d'on havien...
L'efecte coet ploma.
Sí, sí, és el famós coet ploma, sí, sí, que puja com un coet i en canvi baixa com una ploma, diuen els experts.
I en canvi hi ha una lectura que també s'ha fet i que és sabuda, i és que, en definitiva, la tributació associada al preu del combustible opera sobre magnituds més importants. És a dir, en definitiva, el tributant, l'Estat, en aquest cas, obté un rendiment directe d'aquesta pujada, no? I, per tant, estem una altra vegada en aquests equilibris i evidentment, a la necessitat d'establir topalls, en aquest cas, el preu del combustible, si supera límits que espero que no vayem superar, perquè al final el combustible és l'essència o és una part important a la convivència, no? Perquè permet les mobilitats, la indústria i un llarg etcètera. Per tant, n'hi ha per tothom i n'hi ha per llogar-hi cadires.
Però això és potser el que canviarà, perquè tu has dit veure preus... Jo ja hem començat a veure algun dos a la banda esquerra. Sí, i això feia molts anys que no ho veiem, i potser el que ens haurem de començar a plantejar, que jo crec que hi ha una part de la societat que ho està fent i també tecnològicament cada cop és més fàcil, és que aquesta dependència del combustible s'ha d'acabar, perquè a cada mínima crisi que hi ha, quan hi ha algú estornuda a Hormuz, el preu de benzina ja es dispara.
I ara aquí ve un altre meló, que ja l'obrirem un altre dia, que és els NIMBYs, és a dir, això passa per energies alternatives, no? Renovables, però on? Camps de fotovoltaiques
que és el gran problema que hi ha hagut a Catalunya les renovables.
D'acord, per tant és...
Aquesta setmana n'hem informat molt a Catalunya Ràdio del Plater, que és aquest pla segons el qual el govern diu a cada municipi o a cada comarca quina quantitat de megawatts s'han de produir allà, i després els ajuntaments són els que han de decidir on, en quin lloc del seu territori instal·len les o bé molins o bé plaques fotovoltaiques per generar aquests megawatts que els hi toca. I això ha generat una d'embolics, perquè l'altre dia parlàvem, a més, amb una catedràtica experta en el tema, que deia, no, és que hi ha zones, com per exemple l'Empordà, que fan zero. Generen zero. I en canvi en gasten.
Clar.
I aquesta és la polèmica. I sobretot al sud de Catalunya i a les terres de Ponent es queixen de, no, és que a nosaltres ens toca sempre instal·lar els molins, instal·lar les plaques fotovoltaiques per tal d'abastir la resta de territoris on no es col·loca ni un sol molí. Vull dir que aquest és una altra de les lluites i de les guerres que fa anys que dura a Catalunya. Però és veritat que també els experts ens avisen que o depenem de les renovables, que són les úniques que podem tenir nosaltres, diguem-ne, o si no estàs en mans dels que tenen les fonts d'energia, o bé són el petroli o qualsevol altre, que són normalment altres països. Passen 6 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida anem amb dos temes que són d'avui i que són força polèmiques. Haurem de parlar d'eutanàsia i haurem de parlar també de moltes grans plataformes.
Catalunya migdia. Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè fins a final de mes tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, al 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan Ponés. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Totes les batalles, de Magda Oranich. Les memòries d'una advocada que no es fa enrere mai i que ha contribuït als canvis més rellevants d'aquest país. Totes les batalles, un llibre de columna.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 9 minuts de 2:15 de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb la Lourdes Ciuró, el Marc Molins i el Maiol Roger. Les entitats que defensen el dret a morir dignament treballen amb una proposta per evitar que un cop aprovada una eutanàsia el cas acabi als tribunals. Aquesta proposta, que també s'ha traslladat al Parlament de Catalunya, intenta que no es torni a repetir un cas com el de la Noèlia, aquesta jove del Garraf que aquesta tarda, a les 6, té programada l'eutanàsia, però que ha hagut d'esperar gairebé 2 anys, 20 mesos, perquè els tribunals de totes les instàncies li acabessin donant la raó. Aquest cas ha estat marcat per l'oposició del pare de la jove, que ha intentat paralitzar la mort assistida de la seva filla, aprovada pel comitè mèdic, recorrent a totes les instàncies judicials disponibles a través de l'associació Ultra Advocats Cristians. L'eutanàsia de la Noèlia es va aprovar l'any 2024, però el seu pare va presentar recursos al Tribunal Superior de Justícia, al Tribunal Suprem, al Constitucional i a la Justícia Europea. Cap tribunal no ha donat la raó al pare, perquè preval sempre la decisió d'en aquest cas la Noèlia, que és una noia que a més està amb totes les seves facultats mentals i que té decididíssim que vol acabar amb la seva vida. Els experts li van donar la raó, li van autoritzar i ha hagut d'esperar 20 mesos amb tot el que això suposa de desgast a l'hora de poder veure contentant la seva voluntat. És un d'aquells casos que posa els pèls de punta en tot, la decisió de la Noèlia i després les dificultats que ha patit per tal de poder-la acabar desenvolupant aquesta tarda, en principi a les 6.
És un tema molt, molt, molt sensible i és un tema molt important, perquè per mi és una fita el fet de poder tenir la llei del dret a morir dignament. Tothom hauria de poder decidir quan vol marxar i quan vol decidir acabar amb la seva vida, sobretot si és aquesta persona està amb plenitud de facultats. Llavors això hauria de ser una cosa personalíssima, igual que el fet de testar, tu pots testar amb qui vulguis. Llavors, un cop es produeix el fet que el testament s'obre, si volen impugnar, que impugnin, no? Però en cas no hauria de poder ser mai barrat el pas de la voluntat personalíssima de la persona a l'hora de decidir, en base a una llei, un comitè mèdic i el seu íntim sentiment de voler una certa cosa. Per tant, jo crec que en aquest cas la mala sort ha sigut aquesta litigiositat impulsada per una ideologia religiosa, en aquest cas, perquè darrere d'això hi ha una voluntat, no?, de fer imposar sobre la voluntat d'aquesta noia una creença, una determinada creença, que és molt respectable, però que aquesta noia pues, no l'ha tingut en compte a l'hora de poder decidir. Hi ha casos on, a més, també es troben que hi ha molta dificultat per poder constituir el comitè mèdic. El comitè mèdic ha de constituir, que ha de fer el seguiment i valorar si aquesta persona doncs, està en plenitud de facultats i reuneix, en definitiva, els requisits de la llei. Doncs moltes persones mèdiques, molts metges i metgesses, cada vegada, o sigui, sembla que hi ha moltes objeccions de consciència. O sigui, és un tema que tu lliurement pots dir, jo no puc acompanyar aquest procés, per tant, objecto, i és el que hi ha un número molt, molt ostensible de facultatius que s'acullen en aquest dret lliurement i molt respectable. Per tant, no és que un periple ni senzill ni agradable. I a vegades, doncs, el fet de que, a més, hi afegeixis aquesta capacitat que té un familiar de poder recórrer o el que se senti interpel·lat a la justícia, crec que és el punt de distorsió de l'efectivitat de la llei. Jo crec que això d'aquí no hauria de poder ser una qüestió disponible per un tercer a l'ordenar la justícia.
Clar, és que jo aquí el dubte que més enllà del cas i de l'enteresa de la Noelia, que és increïble, i veient l'entrevista, que per altra banda era bastant lamentable, que li van fer ahir a la televisió, la manera en què ella ho assumia tot em sembla increïble. Sí que em sorgia un dubte amb això que deies i amb això que comentaves tu, i que us llenço la pregunta com a advocat, si el fet de que no hi pugui haver aquest element judicial no pot portar també una inseguretat. És un dubte, no tinc una opinió feta, us ho pregunto a vosaltres, perquè, clar, a vegades també en aquesta conformació del comitè mèdic, en la pròpia decisió, en qualsevol cosa, sí que pot haver algun fet que la justícia hagi d'entrar, o no ho sé, us ho pregunto.
Per mi, si et sembla, és un tema de capacitat. Si la persona té capacitat i així es valora per un facultatiu i aquesta persona està en ple ús de les seves facultats per poder disposar com vol donar sortida en aquella situació que en aquell moment l'està atenallant, i a més això no és causa ni està fet amb una por o amb una pressió externa i de més, i així ho valoren els metges, crec que no hauria de ser disposable per un tercer. També és veritat que la persona fins a l'últim moment pot aturar-ho, encara que sigui a punt.
Sí.
Per tant, és un tema que té prou garanties, perquè al final és la pròpia vida de qui disposa és la persona. Per mi hauria de ser una cosa molt, molt respectada.
Jo celebro com la Lourdes que tinguem aquesta llei. És una llei orgànica, és la llei 3/21, que precisament regula el dret a la mort digna. No? Jo crec que és una conquesta de l'estat de dret i de l'estat social, no? El que tinguem, que es disposi lliurement d'aquest instrument en supòsits tan concrets i determinats. A la pregunta major que feies, la llei és molt clara. És a dir, la llei aboca el carro i posa tot el pes en el moment, en el procés de formació de la voluntat del candidat a optar a l'exercici d'aquest dret. És a dir, la llei contempla múltiples mecanismes, es fa una primera petició, s'obre un procés deliberatiu, se li proposen al pacient, que se li expliquen per imperatiu legal totes les alternatives al que representa en aquest cas l'eutanàsia, expectatives inclús científiques de curació, possibilitats socials, mèdiques, econòmiques. Si passats 15 dies se li torna a preguntar i persevera, s'obre un segon procés en el que hi ha un moment en el que, després d'haver-nos assegurat que la consciència i la voluntat és explícita, aquest comitè dona el vistiplau. El problema, al meu entendre, comença quan, una vegada consignada aquesta voluntat explícita, validada pels metges que l'han assistit i pels assessors, pels tècnics, pels treballadors socials, quan comença un procés de recursos, no? Un sistema de recursos. Bueno, jo ara vaig a recórrer i llavors discutim i ara ho pujaré primer al Tribunal d'Instància, després ho pujaré al Constitucional, després al Tribunal Europeu. És a dir, jo crec que el gran encert de la llei està en que precisament focalitza la seva atenció on l'ha de focalitzar, que és en el procés de formació de la voluntat de qui està accedint a aquest misteri de forma tan voluntària com és la mort, no? I ho fa d'una forma lliure i espontània. La Lourdes deia, és molt important el fet de que l'estat del pacient, no?, que pugui efectivament consentir. La llei contempla també el plan B, és a dir, sí, el és el testament vital.
Sí, sí, però jo parlava de clar, bàsicament de la noia, no?, que una persona plenament conscient. No?
Sí, és la singularitat que té aquest tema. El nostre ordenament jurídic, i no em vull fer pesat, però el nostre ordenament jurídic parteix d'una premissa que compartim en alguna mesura amb l'avortament, i és no tenim un dret a disposar 100% de la nostra vida. Aquesta és la premissa. No existeix el dret al suïcidi. Per aquest motiu, el Codi Penal contempla la punibilitat de les induccions al suïcidi o de les cooperacions necessàries i tal. Aquest és el punt de partida. Hi ha un primer matís, que són els acarnissaments terapèutics, és a dir, el fet de mantenir una persona abocada necessàriament a aquesta situació de grandesa, que en definitiva és la mort. Mantenir-lo artificiosament en vida. Per tant, l'eutanàsia passiva surt d'aquesta possibilitat de penes, es pot desconnectar algú que no té expectatives vitals autònomes sense haver d'apel·lar, en aquest cas, a la llei d'eutanàsia. I el problema que ens plantegem, i el gran repte com a societat que ens plantegem, el resolem amb la 321, que és què passa amb un subjecte, amb una persona que té viabilitat vital, és a dir, que té viabilitat però que té unes circumstàncies que fan que aquesta vida sigui molt penosa, no? Dolors crònics, insuperables, unes malalties acuciants que, en fi, que no la deixen viure. I aquí és on el legislador ens diu, sent així que no tenim un dret a la mort, en determinats supòsits sí que l'hem de reconèixer. I per tant es destipifica, surt del Codi Penal, el que anomenem eutanàsia activa. Jo insisteixo i acabo, crec que és una de les grans fites, juntament amb la llei de l'avortament, és una de les grans fites que com a societat ens hem volgut donar, no? Un instrument, al meu entendre, irrenunciable.
El dubte és per què hi ha un tercer que pugui intervenir, no?
Clar, és a dir, aquest és el tema.
No té, o sigui, cap
per
sentit.
Per mi la qüestió falla aquí. El ser un dret personal... Tu no pots delegar el teu... Tu no pots fer que una altra persona vagi a votar. Tu, és un dret personalíssim. El teu dret a tastar i a deixar tot el teu gos és teu i ningú t'ho pot privar. Després ja impugnaran, però tu ja no hi seràs, ja s'aclariran. Tu hi ha drets personalíssims. I aquest és el dret personalíssim de dir, jo en aquest punt de la meva vida vull fer això.
I insistim que amb aquest comitè de mèdic que certifica...
No
és allò que la primera persona que
arriba
diu, vull matar...
No, que les garanties estan ja contemplades a la llei d'una manera molt completa.
I en canvi, quan el difícil que és desconnectar, és a dir, tu tens el testament vital perquè dius, jo avui en plenitud de les meves facultats dic que el dia de demà, si quedo d'una manera que no puc disposar, que no es amenaçamento de res i que és irreversible, vull que si jo no puc fer-ho, algú em desconnecti. Dit així a lo bèstia.
Efectivament.
I això, per tant, tu prens la decisió d'acabar amb la vida d'un tercer. Això és molt fàcil, perquè el que pren la vida és el que segurament podria impugnar.
El matís és no que em desconnecti, sinó que em connecti, que em connecti a aquell aparell
sí,
que em provocarà
de
la mort.
Exacte, que em deixin dos pal·liatius.
No és tant un deixar de fer, perquè aquest és el gran matís. És a dir, l'acarnissament terapèutic és doncs, aquelles situacions en les que científicament es pot mantenir en vida una persona doncs, que està privada de coneixement o que té un final, és a dir, l'estan mantenint artificiosament en vida, no? Amb un procés terminal que està cridat a ser llarguíssim i tal. Però el mantens artificiosament. Aquest supòsit és diferent. L'eutanàsia és quan un subjecte és perfectament viable i autònom, és a dir, no necessita estar connectat a un respirador, no necessita... i té unes expectatives de vida mitges o inclús llargues, però està obligat a viure-les en un escenari extremadament penós. No? En aquest cas, aquest és el matís. El que ens plantegem és si efectivament se li pot subministrar la mort. No és tant mantenir-lo en vida com subministrar
però en estat de
aquest dret a morir.
Entén, o en què refereixes? En estat de consciència o d'inconsciència de la persona?
Es pot, en realitat es pot. La llei 321 contempla els dos escenaris. És a dir, al final, o ho has fet per mitjà d'un testament vital, que has dit, jo sé quin és el meu procés evolutiu d'aquesta
malaltia.
Quan
arribi el moment...
Quan arribi aquest punt, vull que... Això seria un testament vital. I l'altre, que és quan tu tens
quan
la plena capacitat de verbalitzar, no vull continuar amb aquesta lluita.
Sí, sí.
Penso que mai ningú de nosaltres ha sigut protagonista del nostre naixement, hem nascut involuntàriament, ser protagonistes per mi del que dona sentit a la vida, que és la mort, té molt sentit.
Aquest cas el que fa també és ens apel·la molt perquè té algunes peculiaritats, és a dir, estem parlant d'una noia molt jove, 25 anys, sempre quan parlem o pensem en eutanàsia, pensem en malalts terminals en què veiem que estan prostrats al llit, que no es poden aixecar o que pràcticament no poden viure.
Sant Pedro's de la
clar,
vida,
sí.
Eh?
I en canvi que en aquest cas, sense posar en dubte les raons que li han portat a arribar a aquesta conclusió i el comitè mèdic també, però clar, és el que més ens apel·la i el que més ens sobta i ens xoca que sigui una noia jove que la veus o la sents l'altre dia en aquesta entrevista i dius, no semblaria que pugui arribar a aquest punt. I això és el que fa que et sobti més i que et cridi més l'atenció. Dit això, respecte absolut per la seva decisió, si el comitè mèdic ha arribat a la conclusió que està fonamentat, endavant, i ella és lliure per fer-ho.
Però i el que dèiem abans, el que passa a aquesta noia són uns patiments increïbles i un dolor que no suporta més. Fa un any i mig, que és quan tenia programa de l'eutanàsia, que viu en un centre sociosanitari amb 25 anys, i per tant, vull dir, és el que dius
no
tu,
li paga la pena, sí.
Qui és el seu pare per dir, per la seva
un pare,
ideologia
un pare amb el que va perdre el contacte
que
no és un pare que ha estat amb ella fins a l'últim
per una qüestió, sí, no és un pare desesperat perquè
clar, sí, no,
de fet ho deia a l'entrevista diu, si és que no em diu res, no m'escriu, no em vol veure qui és ell per decidir si la seva filla pot morir o no.
Ara dit això i clar, vull dir, cada persona dintre seu sap, no? Però pensar, clar, jo en les meves circumstàncies ara mateix, no pensar que a les 6 de la tarda.
Sí, sí, és esfereïdor.
És esfereïdor, sí. I la nit, no sé.
I una altra és tot el show mediàtic que s'ha envoltat al voltant del cas, però bé, en tot cas aquí... 8 minuts per arribar a les 4, encara un altre tema. De fet, en són diversos, perquè avui hi ha diverses notícies que van una mica en la mateixa línia. La Comissió Europea ha obert una investigació contra la plataforma de missatgeria Snapchat per haver incomplert la normativa comunitària de protecció infantil. L'executiu europeu sospita que, en aquesta aplicació, els menors queden exposats al ciberassetjament de pederastes i que poden ser reclutats amb finalitats delictives. També urgeix a webs porno, com ara Pornhub, a imposar mesures més fermes per restringir l'accés a menors. Però deia que aquesta notícia coincideix en el temps amb la dels Estats Units, on Meta i Google, que són propietàries d'Instagram i de YouTube, respectivament, han estat declarades culpables de generar addicció a les xarxes socials entre els menors. El Tribunal Superior de Los Angeles, a Califòrnia, considerat provat que van actuar de forma negligent i van utilitzar el disseny de les seves plataformes per provocar un ús addictiu. Hauran d'indemnitzar la demandant amb 3 milions de dòlars per haver-li provocat greus problemes mentals. Els condemnats ja han avançat que recorreran la sentència. TikTok i Snapchat van arribar a un acord econòmic per evitar el judici. Comencen a haver-hi moviments, decisions judicials o de governs per intentar posar alguna mena de límit a les xarxes socials, a les plataformes i tot plegat, perquè segurament havíem anat molt enllà o es consideren alguns jutges i alguns governs que s'havien anat molt enllà.
Et queda un programa molt tancadet, perquè comencem per aquí amb la Llucia i acabem precisament per aquí parlant de regular.
Sí, sí.
Molt bé.
En l'ús dels instruments, és a dir, abans fa un moment parlàvem de la sortida del Codi Penal d'una conducta que històricament s'hauria vist, es podria haver vist sancionada, no sé, per aquesta llei 3/21, i jo en aquests moments trobo l'ocasió per dir aquestes figures haurien d'entrar en el Codi Penal. És a dir, estem veient unes alteracions del constructe sexual, de la idea, no? Unes alteracions de magnituds còsmiques. El porno està sent devastador, la difusió entre menors. És una cosa que el pugui consumir jo, amb independència del segment aquest de l'estadística al que pertanyi, no? Però que tinc més o menys ben construït o com a mínim assentat, no? un plantejament, i l'altre és que aquella mateixa imatge l'estigui consumint un nen, nena, de 8, 9, 10, 11, 12 anys. No? El trencament del constructe és de magnituds còsmiques. I és la sanció administrativa, evidentment és un mecanisme, és un instrument, però hauríem de poder-ho introduir en el Codi Penal, i sóc molt partidari de restringir al màxim l'aplicació del dolor institucional i dels delictes i penes, no? Reduir-ho a la mínima expressió. Però això supera amb escreix aquesta mínima expressió. La indemnitat i el constructe sexual dels nostres nens s'està veient sistemàticament alterat. També es veu alterada la integritat física i psíquica quan a través d'aquests programes s'estan generant addiccions i un llarg etcètera. Crec que és tard, però no encara, no per això estem sense oportunitat, per fer-ho entrar en el Codi Penal.
Jo estic molt d'acord amb el Marc, que la societat avança i el Codi Penal ha d'abordar les realitats socials de manera que puguem donar resposta quan passen barbaritats com aquestes, que les xarxes ens deixa completament exposats amb evidència, i com que no saps doncs, fins a quin punt impacta o pot impactar amb criatures petites o quant de petites pot impactar, s'ha d'abordar el debat, s'ha d'abordar de forma intel·ligent. Això vol temps. No sé si estan posant, Marc, els caps pensants de penal en el nostre país, aquí a Catalunya s'hi posen, o a Espanya, per poder modificar res, o...
Hi ha algun debat, hi ha un precepte que
però
sanciona...
Que, perdona, però em sembla que la Unió Europea no té avisos de poder parlar d'això.
No
se'n parla. Ara tot just comencen a parlar una mica d'habitatge, però sembla que això no va amb ella. Vull dir, com s'ha de fer?
Nosaltres tenim un precepte que sanciona l'exhibició directa de pornografia a un menor, però la locució, l'adverbi en aquest cas, perquè diu directament, aquest adverbi, la jurisprudència del Suprem l'està interpretant com l'exhibició directa, no? No la difusió idònia per jo obtenir un lucre, sinó com la prèvia a el que després pot
Andorra,
acabar sent un abús.
Andorra s'hi està posant amb el tema
Andorra
de l'Oriflam.
Andorra s'hi està posant, sí. I el que hem de fer és interpretar d'una forma expansiva o compatible la difusió indiscriminada, normalment vinculada a un afany de lucre o a una necessitat de generar futures addiccions.
Aquesta part serà segurament complicada tecnològicament, però fàcil socialment d'arribar a un acord, no? Perquè crec que a qualsevol ment normal, i ment normal ja és molt dir en aquest país, o al món tal com estem, troba encertat que un menor no pugui entrar a pàgines d'aquest tipus. M'interessa l'altra part de la notícia, sí. La de l'addicció de les xarxes socials.
La dels Estats Units,
i com
sí.
ho fem, ja no pels menors, sinó pels adults.
Sí, sí.
Per, no sé si tots nosaltres, jo sí, afirmo, soc addicte, no a la xarxa, sinó a aquesta...
L'escrol infinit, allò d'anar donant amb el dit i que allò no s'acaba mai.
Bueno, has dit, estimem, allò.
Exacte. Aquest matí pensàvem i comparàvem amb el tabac, no? Sí. I, ostres, s'ha arribat a fumar als quiròfans. La introducció de les xarxes a les nostres vides és tal que ja marca el que fem, el que expliquem, i en el nostre cas, que som periodistes, encara més, perquè ens passem el dia dient que mirem les xarxes per si algú dit no sé què, algú dit no sé quantos. No sé si estem a temps de fer marxa enrere, i no sé com la farem. Jo no sóc capaç de deixar el mòbil 5 minuts,
és probable,
i no
que per
feina.
És probable que per nosaltres no, i però ara ja toca pels següents.
Exacte,
és a dir, és probable, que, fent l'analogia que tu feies, que d'aquí uns anys els nostres nets o els nostres fills potser es posin les mans al cap quan els expliquem que no hi havia cap límit. Tu estaves amb el telèfon, i com ara ens posem les mans al cap quan diem que el quiròfan el metge fumava.
Però veurem, és a dir, el quiròfan el metge fumava, però no era tan fàcil com dir, escolti, fumi fora del quiròfan. Sí. Però aquí, com ho fas, era de cop dius, miri, a la redacció de 3Cat Info no es consultaran les xarxes socials.
No és això, però el que suposo que... Sobretot perquè la decisió dels Estats Units va en aquesta línia, que és fins ara les grans plataformes tenien l'excusa de dir, no, escolta, nosaltres no fem aquest contingut. Aquest contingut és la gent que ho pengi, per tant, jo l'únic que faig és com un aparador. Aquí li diuen, no, vostè no és un operador. Vostè ha dissenyat un algoritme que crea addicció.
Exacte.
I fa que la gent estigui hores. Llavors, que li posin alguna mena de límit, no sé quin, perquè no sóc un expert tècnicament, perquè no puguis estar-t'hi hores.
És la condemna a les tabaqueres, eh? No sí, és el tabac. Sí. És el fet de que vostè introdueix uns ingredients que estimulen l'addicció. És a dir, en definitiva, a més, ho està fent per una raó, que és econòmica.
Aquest matí, una curiositat, el Frederic Vincent, que seria una de les persones més intel·ligents de la redacció del matí de Catalunya Ràdio, m'explicava que el gest de l'escroll està tret literalment de les màquines d'escurabutxaques. Que forma aquest moviment, la persona que el va inventar, diu, per actualitzar haureu de fer això, el va pensar a Las Vegas un dia davant d'una màquina d'escurabutxaques. O sigui, la relació ja és directa.
Per això, segurament, aquesta decisió, perquè la multa, 3 milions, vull dir, per aquestes grans plataformes és irrisòria. Però aquest canvi de paradigma de no, el problema no és el contingut, sinó la dependència que genereu perquè la gent continuï enganxada amb aquest contingut. I aquest és el canvi que, si s'acaba implantant i acaba extenent-se, doncs potser obligarà aquestes plataformes a posar-hi alguna mena de límit. Veurem si s'aconsegueix o no. Lourdes Ciuró, Marc Molins, Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Ho deixem aquí. 30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.